Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Com esteu? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga, from Washington, D.C. Gràcies per seguir-nos.
Follow Garriga. Un univers de contrastos als Estats Units amb Francesc Garriga.
Doncs ja està. Després de mesos de campanya boja, tensa i a vegades indexifrable, els Estats Units han triat el futur president.
Decision Desk HQ can now project that former president Donald Trump will be our next president, the 47th president of the United States.
Donald Trump is projected to be the 47th president of the United States of America. It would be the first time since Grover Cleveland and the second time ever.
We are now projecting that the next president of the United States is Donald Trump.
He will reclaim the White House. The 45th president of the United States will become.
Make America great again. A vote for Trump is where it begins. We'll be walking tall and talking proud. Like one time we did, when Donald makes America great again.
La victòria de Donald Trump ha estat per molts un triomf descomunal. És històric per allò de ser un antic president que torna al poder 4 anys després de deixar de ser-ho. Tot i que amb el recompte encara pendent de finalitzar, el marge entre els dos candidats ha estat mínim. Feia 20 anys que les eleccions no eren tan ajustades entre els dos contendents. Sigui com sigui, la derrota de Kamala Harris ha estat sonora i va deixar tremolant alguns dels seus seguidors. Els programes humorístics de l'endemà dels comicis, tots de tendència clarament anti-Trump, eren un poema. Aquest és Stephen Colbert, del Late Show de la CBS.
Welcome, welcome one and all, in here, out there, all around the world, to the Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. Well, it happened. Again. After a bizarre and vicious campaign fueled by a desperate need not to go to jail, Donald Trump has won the 2024 election.
I aquest altre, John Oliver, del Last Week Tonight, d'HBO.
Tuesday, Trump won re-election, which is, to put it mildly, it is crazy. It's really fucking crazy.
Tot i que el més afectat de tots va ser clarament Jimmy Kimmel, a la cadena ABC. Us sonarà perquè ha presentat els Oscars els dos últims anys. D'entrada va fer broma fent veure que marxava del plató només començar, perquè no sabia ni què dir.
You know, I spent a lot of time over the last 17 hours or so thinking about what I would say tonight, what there even is to say tonight. And there's nothing. Good night, everybody.
Després va passar a fer un monòleg humorístic.
We had the choice between a prosecutor and a criminal, and we chose the criminal to be president of the United States.
Fins que arriba a un punt que es posa seriós del tot i es trenca a plorar mentre enumera els col·lectius que creu sortiran a partir d'ara malparats.
Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hard-working immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for journalism, for justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth. And democracy and decency.
Kimmel s'emociona dos cops i acaba dient: és un mal dia pels que no el van votar i també pels que el vau votar. L'únic és que encara no ho veieu. Aquest sentiment de tristor i de dol ha estat generalitzat a la meitat del país que no ha votat per Trump. A Washington, ciutat eminentment demòcrata, es podia palpar arreu. Però l'altra meitat del país està contenta i feliç. En aquest capítol no viatjarem. Ens asseurem i escoltarem diversos punts de vista per entendre per què guanya Trump, què esperem que passi a partir d'ara i quin futur podem albirar. Quatre persones amb orígens molt diversos. Comencem amb l'Ingrid Centurión. Filla d'immigrants llatinoamericans, és militar retirada i va treballar com a agent de frontera. La vaig conèixer el gener del 23, a Colúmbia, Carolina del Sud, el dia que Donald Trump arrencava el seu camí per tornar a ser tot just candidat. Ella ja li donava suport. Ara està molt contenta.
I'm feeling great.
Em sento molt bé i quan veig algú li dic que hauries d'estar celebrant-ho i no deixis que ningú et robi l'alegria. Estic molt contenta perquè els darrers 4 anys hem perdut la seguretat del país. Les fronteres han estat obertes i jo he treballat a la frontera durant 2 anys protegint-la. I per això puc parlar, perquè he vist el declivi. El cost dels ous, per exemple, una dotzena va arribar a costar $8.15. La gasolina a $6.60. L'americà mitjà ho ha passat malament. Tinc amics que han perdut la casa. Els treballadors de veritat que arriben just a final de mes ho han passat cada dia pitjor.
More and more every day.
You blame Biden for that, I get that. But
veig que culpes Biden de la inflació, ho entenc, però això va passar a tot el món. No és que fos només cosa de Biden. Va ser tot el món que va tenir inflació.
That went on huge inflation.
The leader of America.
Ser el líder dels Estats Units és una feina important. Els americans tenen la reputació al món de ser els líders. Si Amèrica cau, és cert, tot el món cau. I sí, la culpa és de Biden, perquè aquesta és una feina difícil i la seva responsabilitat és fer millor la vida dels americans i de la gent. Vam veure 4 anys de Trump i a tothom li anava molt bé. Els negocis els anava molt bé. Saps quantes empreses han tancat amb Biden?
The inflation happened, that's something real, and no one can say this didn't happen.
Que hi va haver inflació és innegable, és real, però ara mateix la inflació és el 2%, una bona xifra, no hi ha pràcticament atur al país, les borses són a nivells històrics. Això també és resultat de la feina de Biden.
Biden's good job?
If those numbers are true and accurate.
Si aquests números són certs i rigorosos, sí, és clar, rebrà el mèrit que li correspon, però el que jo veig és que la gent treballadora del país no està contenta. I a banda d'això, és important dir que el govern federal està fora de control. Gasten i gasten i gasten i hem de controlar aquesta despesa. Es gasten, per exemple, milers de milions a Ucraïna i milers de milions en moltes altres coses. I aquí tenim gent sense sostre i tenim també una educació que, a més, és terrible. Crec que els nord-americans veuen que hem d'atendre la gent d'aquí. I aquest és el principal missatge que envia Donald Trump.
Donald Trump has been talking about now.
Trump ha parlat recentment de fer fora generals de l'exèrcit que no estiguin d'acord amb ell. Això és correcte?
Donald Trump says a lot of things.
Bé, Donald Trump diu moltes coses, però no les acaba de fer. Tots sabem que Trump és un mestre, aconseguint que tothom parli d'ell, però no fa tot el que diu.
He doesn't do.
And that doesn't bother you?
That's what most politicians do.
Això és el que fan la majoria de polítics. La majoria de polítics fan campanyes basades en coses que mai compleixen. I això és el que ell, ara un polític, forma part d'aquesta categoria. Però ho ha intentat i va complir moltes de les coses que va dir en els seus primers 4 anys.
Do you think politicians, especially this...
Creus que els polítics, especialment els d'alt nivell com el president o membres del govern, han de donar exemple a la societat sobre com comportar-se, com tractar la gent? Creus que Trump és un exemple en això?
I think you need to treat people. Crec que s'ha de tractar tothom amb respecte. I sí, molts cops no es comporta com un adult, es comporta com un nen, però ha estat així sempre. I ja ho sabíem, no ho ha amagat pas, i això és el que a la gent li agrada, que és tan honest, brutalment honest, i sí, a vegades no hauries de ser tan honest perquè fas mal als sentiments de les altres persones.
You said you were very happy and that you like showing.
Em deies que tu estàs molt contenta i que t'agrada mostrar-ho, però no sé si coneixes algú que no estigui tan content o fins i tot que estigui preocupat, que tingui por que la seva vida empitjori.
His life will get worse.
I've seen a few people.
He vist algunes persones a xarxes socials dient que estan preocupades i jo els he dit que no s'haurien d'amoïnar, que haurien de veure què passa i observar com l'any que ve, d'aquí a 2 anys, les seves vides milloraran i no pas anar a la contra.
Go in the opposite direction.
For instance, there's many transgender people in the US.
They have been mocked. Trump, per exemple, hi ha moltes persones trans als Estats Units. Les han ridiculitzat en mítings. Ell mateix, Trump, les ha ridiculitzat a vegades. Algunes d'aquestes persones creuen que si aquest senyor esdevé president, és com dir a tothom que es poden riure d'ells. I tenen por que la seva vida serà pitjor perquè el president ha dit que els podeu tractar com vulgueu. No cal que els tingueu respecte. No sé si entens aquest punt de vista.
I don't know if you understand this point of view.
I totally understand that point of view. I have friends who are...
Entenc perfectament aquest punt de vista. Tinc amics que són trans i ningú hauria de sentir que es riuen d'ells. No ens hem de riure de ningú. Són qui són i és problemàtic, però a la vegada tenen llibertat d'expressió, així que poden dir el que vulguin. I aquesta és la qüestió. Hem de ser forts. A mi també m'han insultat. Has de ser fort i saber que només són paraules. Les seves vides no corren cap perill. Però puc entendre realment com se senten.
Però alguns extremistes que odien les persones trans sí que es poden sentir empoderats, perquè si el president se'n riu, jo els puc pagar, perquè el president no el respecta.
Well,
because the president doesn't respect them.
Perquè algú es rigui d'algú altre no vol dir que els altres puguin pensar que tenen el dret de cometre un delicte. Matar algú, pagar-li, això és un delicte. Fer un comentari, dir-te que ets lleig, això no és un delicte. Això és llibertat d'expressió. Hem de valorar i trobar un equilibri. No han de tenir por perquè es riguin d'ells, perquè tots hem viscut i hem vist com es reien de nosaltres. Cal que siguem adults.
But you don't feel that.
Però no creus que quan és el president qui ho diu és una mica diferent que ho diu quan qualsevol else says it?
No.
No, crec que el president en la seva posició no hauria de parlar així, però té llibertat d'expressió i és veritat que ha dit coses que no hauria hagut de dir, hauria de ser més respectuós amb tothom. Aquest és el problema.
But that doesn't make you think.
Però això no et fa pensar de no votar-lo.
That's not a deal breaker for you.
No, that's not a deal breaker.
No el deixaré de votar per això, no.
D'una votant trumpista al testimoni d'una votant independent, l'Andrea. En aquest cas, també ha optat per Trump, tot i que assegura que en ocasions anteriors ha votat per demòcrates també. Viu a Oregon i explica la seva elecció d'aquesta manera.
El principal és que vam tenir 4 anys amb Trump i després 4 anys amb Biden i Kamala Harris de vicepresidenta, i crec que les coses eren millors en els 4 anys de Trump. Hi ha gent que l'odia per coses diverses i sempre està envoltat de controvèrsia, però les seves polítiques eren bones, crec jo. Així que si em demanes raons, diria que l'economia, la inflació dels darrers anys.
A més, entén que era moment per remoure una mica les estructures governamentals.
El nostre govern necessita que els sacsegin una mica. Crec que tenim una burocràcia enorme i crec que no és mala idea disparar una fletxa al rusc de les abelles. Les coses s'han de sacsejar i fer més transparents.
Si parlem de la conducta de Trump, admet que ell no és el millor exemple, però per ella, això no és el més important d'aquests comicis.
No sé si ha fet les coses de que l'acusen. No crec que sigui la millor elecció pel que fa a moralitat, però no estem votant qui té més bona moral, ni el líder d'una església. Això és com un moviment d'escacs per al món, així que per mi tot això no és fantàstic, però tampoc vaig votar en funció d'això. Hi ha coses més importants. Crec que ell és divertit, és un showman i li agrada. Ell és així. Crec que això és ideal per a un polític? No. Però és que ell no és un polític. En tot cas, això no va condicionar el meu vot. Hi ha coses molt importants i aquesta no n'és una.
Tampoc compra un dels principals arguments de la campanya demòcrata. No creu que la democràcia del país estigui en risc i minimitza, per exemple, la sala del Capitoli de fa 4 anys.
És hora d'avançar. No crec que sigui una amenaça per a la democràcia. Tot això sobre el feixisme, Hitler, serà un dictador, per mi no és real. Sí, es va assaltar el Capitoli i va haver protestes i aldarulls, però no ho veig diferent d'altres protestes que hem tingut al país.
Li pregunto també per un col·lectiu. Un col·lectiu que té por, el de les persones trans. L'Andrea no creu que el discurs de Trump sigui antitrans, però en canvi entén que els discursos d'esquerra s'han passat en imposar qüestions, diu, com els pronoms.
Tant me fa el gènere amb què s'identifiquin els altres, però no crec que s'hagi d'obligar la gent a adreçar-se a la resta amb els pronoms que vulguin els altres, simplement que els diguin pel seu nom. El llenguatge és important i si tothom cedeix i accepta qualsevol forma amb què algú vulgui que l'identifiquin, això porta a acceptar que és veritat.
That brings in an acceptance that it's true.
El que segur que és una realitat és que el col·lectiu de persones trans té por. Estan preocupats de perdre drets o de ser tractats pitjor. Per escoltar-ho de primera mà, em trobo amb la Laia Moranes. Treballa en una organització LGTBIQ+, no governamental. Per accedir a les seves oficines cal passar un control de seguretat com el d'un aeroport. Tot i que és d'origen mexicà, em demana expressar-se en anglès perquè se sent més còmode.
No,
No hi ha problema. Primera pregunta, com et sents 10 dies després de les eleccions?
Crec que em sento una mica millor que els primers dies. Els primers dies van ser com un funeral, molta por, terror en moltes comunitats. Jo sóc una dona llatina i també sóc una dona trans, així que per les dues raons he tingut uns quants moments de trencar-me. Però 10 dies després estic una mica millor. Fa molta por, eh? Però estic una mica millor.
a little bit better.
I've spoken to Trump people who are very happy, and when
he parla amb seguidors de Trump que estan molt contents i quan els trec el tema de la gent trans que se sent ridiculitzada i que té por, ho entenen, però em diuen que són només paraules, que no us passarà res. Com ho veus tu? Estàs d'acord que són només paraules i que no us passarà res?
Do you agree that it's just words and nothing will happen to you?
It's not just words. A lot of people are violent to transgender people.
No són només paraules. Hi ha molta gent violenta contra les persones trans o gais. I això només augmentarà perquè aquest govern ho afavoreix. Aquí a la capital hi ha hagut últimament diversos atacs violents a homes gais i a persones del moviment queer. Així que això només empitjorarà. A més, Donald Trump ha dit que vol eliminar l'estatus de gènere, basat en la identitat de gènere, o processos de reassignació, i vol basar-ho en el certificat de naixement. Això és totalment ridícul per molta gent, perquè han estat vivint sent d'un altre gènere durant molts anys, per ara tornar enrere. Té ramificacions legals i genera riscos laborals amb els amics i d'altres. Fa molta por. I crec que molta gent, inclosos alguns famosos, algú com l'humorista Dave Chappelle, per exemple, sovint diuen coses que ells creuen que són inofensives, però estan deshumanitzant una comunitat i fent que algú pugui pensar que mereixem menys respecte o que no mereixem que no ens matin. I, en conseqüència, gent jove, generalment homes joves, reaccionen davant de nosaltres de forma violenta. Així que si el missatge ve del president dels Estats Units, que diu que d'alguna manera se'ns pot fer mal, és molt perillós per nosaltres. Només volem viure les nostres vides, no volem fer mal a ningú. No causem violència, generalment som gent molt pacífica, que només vol viure les seves vides, fer art, riure, progressar o fins i tot seguir Jesucrist. Molts de nosaltres som cristians, gent de fe, som com tu.
You know, a lot of us are Christians, are people of faith. We're just like you.
So you would say the people diries que la gent amb la que has parlat estan preocupats, estan pensant en com lluitar o fins i tot hi ha gent que està pensant en marxar del país?
I'm going to leave the country.
I have certainly searched how to move to Mexico. My parents are from there.
La veritat és que m'estan mirant com fer-ho per mudar-me a Mèxic. Els meus pares són d'allà i, de fet, hi vaig passar uns dies fantàstics aquest estiu. A vegades em pregunto per què em van marxar. Crec que molta gent s'està plantejant anar-se'n. Però, d'altra banda, sóc americana i m'estimo aquest país quan és bonic i obert i quan tenim força i lluitem pels drets humans. Per desgràcia, hem perdut. I fa tot una pinta horrible, fa molta por. Així que entenc que alguns vulguin marxar, també entenc que molts es vulguin quedar i lluitar. Jo m'estic fent gran, ja no tinc energia per això. Espero que la gent jove, que sí que té energia, lluiti. I jo els donaré suport i seré al seu costat, però estic molt cansada dels primers 4 anys de Trump. I abans jo
Bush, and it's just...
I guess...
Imagino que al teu voltant hi haurà gent que ha votat a Trump. No sé si has parlat amb ells i si ho pots entendre.
You know, some people I love very, very much. In fact,
algunes persones que m'estimo molt, fins i tot un amant meu, donen suport a Trump. I els he dit una vegada i una altra que Trump té polítiques que m'obligarien a canviar el document d'identitat a dir que sóc un home. I no entenc per què, tot i això, segueixen donant suport a Trump. Sé que molta gent voten pensant en la cartera i voten pensant que l'economia va malament i que d'alguna manera Trump ho arreglarà, cosa que jo crec que no passarà. Però fins i tot si ho fes, estan disposats a cedir certs drets humans a canvi de guanyar alguns dòlars més. És frustrant perquè una mica més de diners no et farà més feliç. Si jo desaparec, o si els meus amics desapareixen, o si m'obliguen a posar home a la casella d'identitat, o si altres persones trans no poden trobar feina i han d'afrontar la violència. Tot perquè unes poques persones trans volen fer esport. A la majoria de nosaltres ni ens interessa l'esport. Només volem viure la nostra vida i no estem tots intentant guanyar una medalla d'or als Jocs Olímpics. A la majoria de nosaltres no ens interessa això. El 99% de les persones trans no som atletes olímpics. Tant ens fa.
There has to be some kind of optimistic way to move on because otherwise.
Ha d'haver-hi alguna manera de ser optimista perquè si no no hi haurà motius per tirar endavant. No sé què et dius a tu mateixa per tirar endavant, per afrontar el repte i pensar que en el futur tot anirà millor.
Donald Trump de president i tenen el Senat i la Cambra. No hi ha gran cosa a fer. Dit això, podem fer una comunitat, podem fer protegir-nos entre nosaltres, crear espais on ens sentim segurs. En temps així, quan sembla que el món s'enfonsa, potser no s'enfonsa del tot, però fa por. I hi hem de ser, els uns pels altres, i espero que el món també hi sigui per nosaltres. I tenir empatia entre nosaltres, perquè tenim por.
I hope that the world can be there for us too and have some sympathy because we're scared.
I don't know if you could talk to Republican
senators. Si poguessis parlar amb algun senador o diputat republicà que haurà de validar el que faci Trump, què els diries en nom teu?
In behalf of you.
I mean, I would hope that you guys would.
Una demanda seria que ens respecteu i que ens deixeu almenys mantenir la nostra pròpia identitat de gènere. Esperaria que la gent trans, almenys a les escoles i als instituts, pugui continuar practicant esports, però honestament no hi tinc gaire esperança. Però tant de bo tinguin una mica de compassió i entenguin com és de difícil. Ja per nosaltres trobar feina, trobar pis. Les nostres famílies ens rebutgen, afrontem violència als carrers, tenim índexs alarmants de persones sense sostre. Som una comunitat que pateix. Sisplau, no ens ataqueu. Tingueu compassió. No tenim poder polític, no tenim diners. Som pocs. Us ho prego, per la gràcia de Déu Nostre Senyor. Deixeu de fer-nos mal.
I'm begging you, for the power of the Lord and God, stop hurting us.
I amb aquest panorama ens toca afrontar 4 anys. Els primers dies post-eleccions ja hem vist la bogeria que és seguir un govern de Trump, amb els seus nomenaments fora del comú. Per mirar d'avançar-me al que ens ve, he anat a buscar un dels veterans, dels corresponsals estrangers que més anys fa que és a la ciutat. Va viure tot el mandat Trump, i ara també el de Biden. Amb el Rafa Matos, corresponsal del diari argentí La Nación, ens trobem al Big Bear Café, al barri de Bloomingdale, de la capital.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, encantado.
¿Preparado para lo que viene o no?
Bueno, nunca se está del todo preparado para un gobierno de Donald Trump. Uno se puede preparar, puede recostarse o apoyarse un poco en el pasado, pero si hay algo que define el estilo de Trump es la imprevisibilidad, y es lo que hemos visto en estos primeros días de transición.
No sé si a ti te han dicho también como a mí, ah, qué bien, ahora el trabajo sale solo, os da la noticia él cada día, no tendréis que inventar nada.
Va a haber muchísimo más trabajo del que había hasta ahora. Hubo una diferencia enorme cuando pasamos del gobierno de Obama al de Trump en la cantidad de noticias y de contenido, porque Trump es un presidente que habla todo el tiempo, ya sea con la prensa o a través de sus tweets en su momento o ahora a través de su propia red social. Y es un presidente que le encanta la atención, demanda atención todo el tiempo. Cuando no la tiene, busca la atención. Entonces te mantiene todo el tiempo sobre puntas de pies. Los periodistas que tuvimos que cubrir su primera presidencia estábamos muy acostumbrados a amanecer muy temprano con algún mensaje explosivo en Twitter que nos arrastraba hasta con la computadora para tener que escribirlo. Después con el tiempo se empezó a filtrar eso, ¿no? Y empezamos a reportear menos sobre lo que él decía en Twitter y más sobre lo que él hacía. Hay que ver ahora, porque vamos a tener un Trump empoderado que sabe cómo funciona el gobierno federal. Cuando vino la primera vez a Washington en 2017, él no tenía la menor idea cómo funcionaba el gobierno federal. Ahora sabe lo que tiene que hacer, viene con una agenda muy marcada. Viene, los que tienen más miedo de su próximo gobierno dicen que viene a cortar cabezas, ¿no? A buscar enemigos, como él dijo durante la campaña. Y ahora, a diferencia de antes, se va a rodear con leales. El primer gobierno de Trump fue un gobierno que estaba capturado por el establishment republicano, con figuras como, por ejemplo, John Kelly, que fue su jefe de gabinete y que ahora dijo que era un nazi, un amante de Hitler. Ese tipo de figuras ya no van a estar en este nuevo gobierno. Va a ser un gobierno de pura cepa trumpista.
El país veremos si cambia o no cambia. No sé si la ciudad va a cambiar. Washington es una ciudad muy demócrata, que era como un funeral. Estos días después de las elecciones, la charla de ascensor era, qué semanita, ¿eh? La gente estaba triste y lo notabas. ¿Crees que esto va a cambiar? ¿Que va a ser una ciudad resistencia? ¿Cómo va a ser la ciudad, crees?
Una de las cosas que me impactó mucho de diferente a esta elección, de la elección de 2016, es que cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, automáticamente el país se puso en modo resistencia, ¿no? En Nueva York veías marchas multitudinarias, organizaciones en barrios, en universidades, las organizaciones civiles se pusieron en pie de guerra, la prensa se puso en pie de guerra. Ahora yo no veo una reacción similar, creo que es más como una resignación de los opositores y de los críticos de Trump, que ven que ahora llega muchísimo más empoderado que antes, ¿no? Pese a su alforja de escándalos, su historial, su prontuario judicial, que te da la sensación de que esta vez la resistencia que se montó hace 8 años va a estar un poco más licuada, un poco más lavada. Y acá en Washington hay una puerta giratoria gigante, donde vos ves que los funcionarios que hoy están en el gobierno federal van a empezar a trabajar en organizaciones civiles, en think tanks, en universidades, que se van a quedar dando vueltas, ¿no? Esperando la oportunidad para volver al gobierno federal si es que vuelve a haber un cambio de gobierno.
Un país liderado no solo por Trump, sino con gente como Stephen Miller, como Matt Gaetz, quizás como fiscal general. Esta gente que utiliza el insulto como medio para comunicar,
¿A ti te parece que esto luego puede tener un efecto real en la gente del país, que puede convertir el insulto en válido y que quizás esto pueda luego comprarse fuera y que en otros países donde el insulto no es aceptado, a partir de hoy sea un arma política más?
Sí, creo que lo vimos durante la primera presidencia de Trump, ¿no? Que después del Brexit en 2016, llega Trump al poder en 2017 y se empiezan a ver después copycats en el resto del mundo, ¿no? Bolsonaro en Brasil, ahora tenemos a Milei en la Argentina, Bukele en El Salvador, el avance de los Le Pen en Francia. Hay un modelo de ejercicio del poder y un modelo de hacer política y de destruir a rivales que Trump de alguna manera forja bajo su marca política y que ha comenzado a exportar afuera en el mundo. Es un modelo que genera mucha polarización. Trump creo que se mueve con el mantra de divide y reinarás. Genera mucho estrés, mucha tensión, pero funciona, ¿no? Porque son modelos que llegan a la victoria, como se ha visto aquí en Estados Unidos y también en otros países.
Acabamos de vivir una elección, tú has vivido ya unas cuantas. ¿Are you looking forward para vivir este nuevo mandato de Trump o ya no puedes más?
No, la verdad es que no. Terminé agotado la primera presidencia de Trump, porque, como te decía, es un presidente que exige atención constante. Es un presidente que puede generar una noticia que te puede poner a trabajar a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Y es un presidente al que permanentemente hay que estar fact-chequeando, ¿no? Porque dice muchas cosas que no son ciertas o que son directamente mentiras. Y aparte es un presidente que está permanentemente generando tensión agotadora, que además pone a la prensa como enemigo del pueblo. Entonces permanentemente eso es un blanco. Yo no tenía ninguna cana cuando llegué a Washington y ahora me ves, ¿no? Tipo pelo, barba blanca.
A mi els cabells blancs de la barba ja em van sortir abans de venir als Estats Units. No va ser culpa de Trump, no, potser va ser culpa de Bartomeu. Però el cert és que el tsunami que ens arriba amb Trump serà per agafar-lo amb energia, amb força. Tocarà seguir explicant el país, mirar d'entendre'l i procurar sobreviure. Veurem quant de temps ho resistim. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Follow Garriga és un podcast de Catalunya Ràdio amb el muntatge musical de Sergi Cotillas. Redacció i realització, Francesc Garriga. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.